dia, Vilasacra. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, món. Un altre dimecres de nou estem aquí. I avui us portem dos persones molt interessants. Avui tenim a la meva dreta l'Albert Riera, el cap de comunicació de la Fageda. Molt bon dia, Albert.
Bon dia. Bon dia.
I en la segona part comptarem amb en Jordi Canyelles, de l'associació i de la revista Corresponsables, que ens parlaran de què significa treballar en una empresa on la consciència té un paper molt important. Parlem, doncs, tot seguidament amb l'Albert i li volem fer la pregunta de torn. Albert, la Fageda, com va sorgir? Suposo que deus estar molt cansat de que et facin sempre la mateixa pregunta, però aquí a Vilasacra crec que hi ha molta gent que encara no sap el per què la Fageda, quina és la missió, l'objectiu i com va sorgir.
No, encantat d'explicar-ho al revés. La Fageda fa 36 anys que existeix. I per entendre el per què s'ha de conèixer una mica el personatge que és el protagonista, el fundador, que és en Cristóbal Colón, a més ell es diu així, diu que no ha continuat amb la broma amb el seu fill i ha posat Joan.
Sí, perquè Cristóbal Colón és un personatge històric que tinc que dir que és dels meus preferits, perquè jo m'imagino aquell senyor en aquella època amb tota la gent que duia al darrere buscant evidentment les Índies i amb aquella idea de que l'infinit el món queia i s'acabava, no? I anaven tots cap a l'horitzó del mar i no queien mai.
Impressionant.
Sí, a mi això sempre m'ha impressionat molt, de dir, uala, vaya poder tenir el senyor, perquè això se'n diu veritablement creure en un mateix.
Doncs aquest és el Cristóbal Colón del segle XX, diguem-ne.
La reencarnació.
Això. I ell també diu que ha descobert una cosa, perquè ell treballava, perquè va ser la seva opció personal, després d'abandonar un negoci que tenia, en els manicomis. Ell va entrar com a mosso de manicomi, primer a Saragossa, després al psiquiàtric de Martorell i acabat a Salt, que és on va conèixer la Garrotxa i la seva dona més endavant. I deia que hi va treballant allà en situacions molt extremes, que a vegades li recordaven els camps de concentració, perquè estem parlant d'abans de la reforma psiquiàtrica.
Oh, pensem que... sí, les descàrregues elèctriques, bueno, i tot el que feien.
Absolutament. Doncs ell va veure, va descobrir entre cometes el poder terapèutic del treball. Perquè van començar, clar, pensem que aquella època, a més tenim imatges de que van gravar l'Hospital de Salt, el mateix psiquiatre, etc. I veies els interns, el mòdul d'homes, el mòdul de dones, els pavellons, passant tot el dia caminant en el pati, tot el dia caminant, una cosa terrible. Un pavelló era el menjador, un altre els serveis, per entendre'ns, i l'altre el dormitori, i aquí s'acabava el seu món. I sortien amb els peus per davant, vull dir, una cosa terrible. I aleshores van començar experiències que en deien laborteràpia. Els hi feien fer manualitats, els ocupaven. Ja era quelcom. Però què passava? Que aquells cendrers que fabricaven, aquells bolsos de macramé, etc., acabaven amuntegats en una habitació i els acabaven de llançar perquè no servien pregutament res. I deia, no, el que hem de fer és una empresa, o sigui, satisfer una necessitat de la gent, del mercat. Hem de fabricar alguna cosa que sigui útil i que aleshores ens paguin i poder nosaltres pagar un sou i que aquesta gent es veurà valorada.
Claro.
Es reconstruirà la seva autoestima. Claro. Que és precisament que no tenen les persones amb malaltia mental. No. Perquè són persones que per una banda pateixen el seu drama personal, la seva esquizofrènia, aquest món esfereïdor que és perdre la consciència, i per l'altra banda pateixen el descrèdit, el menyspreu de la gent,
de la societat. És un tema interessant el de l'autoestima, perquè no cal ser un malalt mental per no gaudir d'autoestima.
És un cas extrem, però que
jo crec que ens uneix a tots,
serveix per entendre que no som tan diferents.
Exacte.
Que això és el que he après a la Fageda. Jo fa 15 anys que hi soc, vull dir, jo parlo perquè ara em toca parlar,
el coneixement de causa,
però vull dir, jo fa 15 anys que hi soc i he après això. I bé, doncs aleshores ell, és aquest descobriment entre cometes que el va fer sortir del manicomi i emportar-se els interns que eren de la Garrotxa, és la zona que ell va, on es va instal·lar, diguem-ne, i va aconseguir convèncer l'alcalde de l'època, en Joan Sala, es deia, es diu, bueno, és, de que li donés un cop de mà. Li va cedir uns locals i aleshores van començar com van poder. Els hi va deixar llum i aigua.
Déu-n'hi-do també, no? L'alcalde, amb una mentalitat oberta no tenia, de l'època, no?
Però és que no tenia gaire a perdre, era una persona realista. Va dir, bueno, proveu, si us en sortiu, perfecte. I sí, sí, i tant que se'n van sortir. El que passa que al principi no sabien què fer, només tenien els treballadors, que és el que precisament fas al final de, quan fas un negoci l'últim és contractar gent, no? Que si ell els tenia d'entubi. Bueno, és que no acabaria mai perquè és una història, s'ha d'escrit llibres. Bueno, ja
s'ha de dir que la Fageda fa jo consumeixo els vostres iogurts.
Moltes
sobretot els de cabra, eh? Jo sóc una gran consumidora dels vostres. Són, no sé si heu anat als súpers i heu vist la Fageda, els iogurts de cabra, amb maduixes, amb
no, de cabra no en fem, eh?
Doncs són
de vaca tots.
Vale, però n'hi ha uns que són especials.
Bueno, sí, en tenim sense lactosa.
Exacte.
En tenim de bífidus, en tenim diferents. Exacte. Tipologies, però per ara vull dir
vale. Pues suposo que els teniu coneguts i els heu vist perquè estan en la majoria de supermercats.
Sí, per sort, sí.
Continua explicant-nos llavors quina és la direcció en la qual la Fageda continua i aquest plus humà que té d'incorporar persones amb aquesta discapacitat en les seves, en la seva fàbrica, en els seus processos.
Sí, bueno, la particularitat de la Fageda, ara tu veus, clar, tu veus una etiqueta, veus un envàs, veus un packaging en el supermercat, com tu dius, i et sembla que podria ser una altra, qualsevol altra ensenya o qualsevol altra marca, no? I no saps que al darrere hi ha una història.
Sí, perquè jo la desconeixia.
Hi ha una història molt, molt profunda. Per què? Perquè nosaltres no fem publicitat, no diem compreu aquests iogurts perquè els fan els tontos o els bojos, no, amb aquestes paraules certament no, però vull, que, yeah, perquè feu una obra de caritat.
No utilitzeu el victimisme.
No apel·lem a la caritat ni la solidaritat tan sols. Diem compreu aquests iogurts perquè són els millors iogurts del món.
Punto.
Aleshores,
està, o sigui, molt bé això, perquè clar, dona una visió de equitat, no?
Això mateix.
Exacte, no perquè jo sóc tal, m'has de comprar, perquè llavors m'estic posant sota el nivell de dir sóc una víctima i per tant m'has d'ajudar. Sinó precisament, no sóc cap víctima, per tant no em tens que ajudar.
Exacte.
Busca el meu producte i no el que hi ha al darrere del producte.
Absolutament, has explicat perfectament quina és la raó, fins i tot terapèutica,
molt bé,
que hi ha al darrere d'aquest. Bueno, de fet és una coherència.
Sí, és que és un
tema
és un tema en el qual s'hi poden afegir moltes altres històries. Jo com a dona i em considero dona, persona i una gran defensora dels drets de la dona, estic en contra totalment d'aquests dies de la dona, aquesta clau que et posen en un racó i que sembles la gran víctima i que tothom, no, jo no sóc cap víctima de res, si el que m'ofereixen no m'interessa perquè considero que no es valora la meva persona i no es valora el que jo faig, me n'aniré cap a un altre costat on sí se'n valori i on per ésser humà se'n tingui en compte.
Absolutament.
Si no, m'estàs posant en un paquet on m'estàs ja etiquetant de me passa esto, me passa aquello,
sí,
no sé
sí,
què.
Sí,
no.
Sí, sí.
Sóc igual als altres. Com que sóc igual als altres, això és un valor que està molt bé perquè crec que a la societat li manca moltíssim aquesta visió d'equitat amb tot, no? Li manca molt, no? Aquesta mania de posar caixetes, uns més amunt,
sí,
els altres
sí,
més
sí,
a baix,
sí, sí,
este
sí,
és no sé què, l'altre és no sé quantos, però això és com esferidor per mi, si més
sí,
no.
Sí.
És terriblement, perquè ja de per sé ja t'està deixant en un nivell,
clar,
que no ets igual als altres.
Sí, i margines, d'alguna
exacte,
manera, directament margines.
Exacte, margines directament amb la teva suposada caritat.
Aleshores, nosaltres el que posem l'accent és amb la persona, amb la dignitat de la persona.
Exacte.
Diem que tothom
exacte,
té una dignitat.
Exacte.
I això fa que l'empresa que, bueno, que exerceix com a empresa, perquè tenim el nostre NIF, la facturació, tenim els nostres departaments d'I+D, de qualitat, de finances i tot, però ja a la base rau una visió antropològica, si tu vols, o sigui, de la persona. I per això és una empresa diferent, és una empresa social, perquè no es va crear com una oportunitat de negoci, que seria molt, molt, molt honrable, també, sinó com a una ocasió per atendre carències
socials
d'una comunitat a la qual viu. És aquesta el paradigma, diguem-ne.
Molt guapo, molt interessant i molt reestructurador, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, i aquesta mica la cultura que impregna la Fageda. I és aquest fet que crida molt l'atenció d'altres empreses i empresaris, que ara s'està veient la importància de l'ètica, diuen recursos humans, etc, però els hi falta, jo diria, base antropològica.
Ja no sé si el coneixes, però hi ha una petita anècdota precisament de Kafka en aquest sentit, on ell, l'expliquen, quan ell era jovenet li van donar 10 còpecs i ell, al sortir de casa, va veure un pobre demanant almoina, i en comptes de donar-li de cop els 10 còpecs va pensar: si li dono de cop els 10 còpecs l'estic deixant en un nivell de jo sóc el poderós, jo et puc donar. Expliquen que era jovenet, vull dir que tenia 10 o 12 anys. Va descanviar els 10 còpecs per una moneda de còpec i va estar donant 10 voltes i en cada volta li donava un còpec perquè no se sentís amb inferioritat davant del poder d'adong, no? Perquè jo dong, l'únic que li fa sentir bé és el que don, perquè el que rep no està fent sentir bé, amb aquesta mena de moral judeocristiana que en dic.
Sí. I d'això a vegades ens ha passat, que han vingut entitats de Suïssa, de França, de molts altres països europeus, que són molt més protectors dels col·lectius, que els hi donen tant, com tu bé dius, que diuen: no cal que treballis, perquè ja tu
l'estàs deixant, i l'estàs traient la dignitat, i a més l'estàs deixant d'inútil, estàs deixant que com que no sé què fer amb tu, no cal que treballis, ja et dono de menjar.
Sí.
Moltes vegades la hiperprotecció el que fa és generar encara més malalts.
Absolutament.
Sobretot mentals. I això es pot veure en molts sectors de la nostra població, els nens hiperactius, totes aquestes superproteccions que es donen. L'altre dia en parlàvem en un altre programa on l'esforç s'ha anul·lat de tal manera que el que ens ha convertit és en éssers que el fet de tenir que sortir a la volta de la cantonada caminant ja ens sembla, i per tant això, clar, l'energia mental fa de les seves, no hi ha cos, no hi ha esforç, no hi ha valorització, la persona entra en una depressió.
Sí.
Llavors, clar, això és el problema de les societats que tenen de tot, no? Que inclusiu els seus pobres són més rics que molts pobres de països tercermundistes, o sigui, els nostres pobres són els rics, per exemple, de països com Índia.
I tant. Nosaltres ho hem vist, veure una persona que durant anys ha estat tancada a cases, que no servia per res, que es llevava tard perquè s'anava a dormir tard,
que no té il·lusió,
això en canvi, que s'ha de llevar d'hora perquè l'esperen a la feina, que ell compten amb ell, si ell no pesa bé el iogurt, si no veu que està ben tancat i tal, allò no es vendrà,
clar,
i ell no cobrarà el seu sou.
Clar,
tu saps l'autoestima que dona això?
Clar.
És brutal.
Clar, és això és l'autoresponsabilitat ben aplicada, on se li dona un leitmotiv, no?
Absolutament. Sí. Ell a la Fageda no és una persona malalta mental, ell és un més. I és un encarregat d'allò o d'allò altre.
I hi ha una responsabilitat.
Absolutament.
I això dona l'autoestima.
Nosaltres tenim allà terapeutes també. Metges no, perquè hi ha la xarxa pública. Però abans, fins i tot, això m'ho expliquen els mateixos terapeutes, abans fins i tot d'intervenir o de fer el seguiment, ells ja canvien. Pel sol fet d'entrar a l'organització ja és saludable, els hi aporta moltíssima estabilitat emocional.
Està molt, molt interessant la manera en la que esteu treballant. Dintre de lo que és ara, no sé si heu sentit a parlar de tot el tema de les empreses B Corporation, ara tenim després els de, si et quedes podràs
fer un petit debat amb ell, bueno, si et pots quedar, perquè són els que van començar tot el tema de corresponsables, en Jordi
Canyelles. Sí, els conec.
Ah, els coneixes, en Jordi.
Els coneixem, i tant.
Doncs mira, justament avui està per aquí, i just quan surti del TGV serà quan nosaltres el localitzarem. I després, doncs, estem molt entrant dintre també del tema de lo que és, bueno, P Corporation, corresponsables, triple balance.
Sí.
Com veieu vosaltres des d'aquest silenci normalitzador que teniu com a filosofia tot aquest moviment que és molt poc conegut per la gent del carrer i que crec que és l'autèntica revolució? De fet, les revolucions per mi són aquelles que no fan soroll, que van de dins cap en fora.
Sí, sí, també hi ha aquest moviment que tu has citat indirectament, l'economia del bé comú.
Exacte.
Tots aquests moviments ens han contactat, tan bon punt han començat a néixer i tenim contactes amb tots. Què ens ha passat a nosaltres? És una mica, jo agafava l'exemple d'una obra de Molière, d'aquest home, aquest dramaturg francès del segle XVII, que va escriure una obra de teatre que era el Bourgeois Gentilhomme. El burgès. Era un home...
el que va instaurar que el groc era dolent damunt de l'escenari.
I aquest home tenia professors, com que es va fer nou ric, era un nou ric, doncs tenia professors de tot, que ensenyessin a ballar, les maneres, a llegir, i precisament el professor de llengua li deia: és que vostè ha de pensar que o bé s'expressa en vers o bé s'expressa en prosa. Ens ha passat el mateix. Nosaltres no sabíem que estàvem parlant en prosa, que estàvem fent responsabilitat social, existíem, no? I de cop ens diuen: no, és que esteu parlant en prosa. Dic: ostres, tu, fantàstic.
Sí. Li han posat un nom al final, no? Han aconseguit fer el calaixet i
ficar. Nosaltres estem molt contents i aleshores sí que observem amb molt d'interès i molt contents de veure que la societat va cap aquí, que hi ha molta més sensibilitat, tot i que hi ha desconeixement, com tu dius. Hi ha una sensibilitat certa amb tots aquests moviments. El que sí estem fent, per exemple, nosaltres hem creat uns espais que ho fem dos cops l'any, una jornada, perquè hi ha tant d'interès amb el model Fageda, que seria un model més d'aquests que estàs citant tu, però no ha arribat a nivell acadèmic, o sí, que ens venen cada any 40-50 empresaris de tot l'estat, de fet, i també de Sud-amèrica. Si ens ve gent d'Argentina, el Perú, ha vingut gent d'Holanda, per tenir un dia, una jornada inspiracional, diguem-ne. Agafen, parlen amb el fundador, estan hores i hores
debatint
dubtes, tal. Ells mateixos fan xarxa, i així estem aconseguint que altres empresaris s'animin, agafin idees, aprenguin quins són els errors que cal evitar. Això és molt important també.
Clar.
I per tant s'està escampant, i el que vull dir és que hi ha gent jove o no tan jove que s'ho ha repensat i que estan agafant aquest camí.
És el que t'anava a preguntar ara. El tipus d'empresari que vol seguir aquest tipus de camí és jove, és edat mitjana, què és el que més abunda? Suposo que per l'evolució és gent jove.
Hi ha força gent jove, amb molta il·lusió, molta empenta, idees, etc. Fins i tot amb contactes, gent que tot d'una els ha vingut una donació d'un terreny, i tenen algun familiar que pateix no sé què, i diuen: ostres, hem de fer alguna cosa, què podem fer? Mira, la Fageda, i de seguida ens truquen. Clar, és que no podíem atendre'ls un a un. Vam fer, de la necessitat vam crear aquest espai, perquè no... I, o sigui, gent jove n'hi ha, i després hi ha gent també més gran. Per exemple, aquí a prop a l'Empordà, ara no vull dir el seu nom perquè no, hi ha una persona que està treballant amb dones maltractades, perquè ell treballava, estava com prejubilat, aquesta persona, i ha treballat molts anys amb jovent i amb nens, i va observar que hi havia una tipologia de nens amb uns problemes molt concrets, i tots eren fills
de dones maltractades.
Va dir: doncs jo haig de treballar amb aquestes dones. Bueno, aquest home ho ha deixat tot i s'està dedicant amb això.
Clar, és que aquí suposo que, m'imagino que coneixereu el tema, tot el que és la informació, tot el que... En Rupert Sheldrake, no sé si saps qui és.
No.
En Rupert Sheldrake...
Vinc a aprendre, jo, eh?
Aprenem tots mútuament, perquè jo també n'estic aprenent molt. I suposo que els nostres oients també. Per cert, si hi ha algú que ens vol preguntar algo, que li vol preguntar algo en Albert, sisplau, 972-51-1268, estem en directe, 972-51-1268, i amb molt de gust atendrem les respostes, oi que sí? Doncs en Rupert Sheldrake és un biòleg anglès que és el pare de la teoria de la informació codificada dels camps electromagnètics, és a dir, de la informació transgeneracional. És a dir, nosaltres passem 9 mesos en el ventre de la mare i tot el que aquella dona viu amb el seu marit passa directament en el feto, és a dir, a través de les cèl·lules, la informació, els camps mòrfics, que no em sortia el nom, els camps mòrfics que li diuen, i ell, el llibre, que jo el recomano sempre, és un que es diu Més enllà del setè sentit. Ja no parla del sexto sentido, sinó el setè sentit, no?
Sí, sí, sí.
I és bueno, el camp electromagnètic dels nostres pensaments, la força que té i de quina manera nosaltres interactuem a nivell energètic, és a dir, sí, inconscientment, sense nosaltres tenir consciència del que fem, però tenim un mateix nivell energètic en el qual ens movem, connectarem, xerrarem, comunicarem i direm, ostres, mira, tenim punts en comú.
Fixa't.
Si no és el mateix, hi ha a nivell químic un rebuig, pam. No, sí, sí, no, no saps sí, sí. El per què, aquella persona no t'ha dit a lo millor ni mu, però la veus i ja se't giren els cabells, no? Com
sí,
els animals
sí,
que fan
sí,
bum,
sí,
s'estarrufen.
Sí, 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 sí.
O entres en un espai energètic i no saps per què surts cap enrere com si hi hagués alguna cosa que et tirés a fora. Doncs tot això, que a nivell totalment racional i newtonià no té cap mesura, i es diria està loco,
sí, sí, sí.
Aquest home ho comença a contemplar i comença a dir que els bojos són els que efectivament tenen la sensibilitat més gran, és a dir, no existeixen, i jo ho corroboro com a psicoterapeuta, treballo amb el cos, corroboro que com més boig està l'altre, més em demostra que la boja sóc jo.
Està molt ben dit això.
M'entens? Perquè tenen un camp de sensibilitat tan gran que poden captar coses que el meu cervell no capta perquè el tinc tancat.
Absolutament, no? És una experiència que també he fet,
Exacte.
Perquè jo convisc també amb persones que tenen aquesta etiqueta.
Exacte,
malgrat
no?
Tot.
Exacte. Això ho veus a Índia, jo vaig viure un any sabàtic a Índia i precisament ells allà, els bojos, que aquí els tanquem, per ells són savis.
Sí, exacte.
Perquè és gent que té una capacitat de connectar amb altres camps electromagnètics que nosaltres i sobretot els descendents dels grecs no podem, perquè som fills de la raó, com deia Descartes, no? O sigui,
sí, sí.
Utilitzem totalment l'hemisferi esquerre en comptes de l'utilitzar l'hemisferi dret, i tota aquesta gent que no encaixa dintre d'aquesta societat que necessita tants calaixets i que tens que complir les normes perquè si no ja no estàs ja la societat et rebutja, són precisament els que tenen la veritat.
Fixa't.
Perquè connecten amb uns espectres d'aquest camp electromagnètic que els que sembla que som normals resulta que
no hi som,
no hi som, perquè sí, sí. No tenim la sensibilitat per connectar amb l'energia d'un arbre.
Això és cert. Nosaltres, per exemple, també fem moltes activitats artístiques perquè ens hem adonat d'aquesta, com tu dius, aquesta sensibilitat, aquesta potencialitat grandíssima,
clar,
que tenen,
clar,
persones,
clar, clar,
estigmatitzades amb aquest qualificatiu,
clar,
no?
Tenen una obertura mental, no, bueno, de fet els grans artistes,
sí,
els artistes, si els mires i els vols catalogar com fem amb els que no són grans artistes, estan tots locos, eh?
Sí, sí.
Estan tots per tancar dintre d'aquesta societat.
Sí, sí.
Perquè tens Van Gogh, que del mateix dolor es va arribar a tallar una orella. O sigui, jo crec que el dolor més gran que l'humà porta a sobre, i segons lo domesticat que estigui el pot més o menys gestionar, és el de la no acceptació.
Absolutament.
M'entens? I,
clar,
evident, clar, i evident,
el reconeixement.
Exacte,
sí, sí,
exacte.
Sí.
Llavors, clar, tots d'alguna manera ens neguem a nosaltres perquè el papa i la mama ens reconegui. I el xaval que no hi entra en aquest joc i que s'esdevé un rebel, per mi és el que encara és viu, encara manté l'esperit de la lluita. O sigui, seria el boig dintre d'una societat més atàvica, no? Per tant, el respectat. Seria el mestre, seria el gurú, seria el mag, no? És gent amb una sensibilitat, amb una ànima que no es deixa tancar. Que la por, o sigui, són gent lliure, no tenen la por que nosaltres podem tenir de dir, ostres, és que si no faig el que em diuen, me voy a quedar sense el petó, em quedaré sense la manyaga, em quedaré sense algo. O sigui, nosaltres tenim por a perdre, els bojos no.
Està molt ben vist.
Clar, això és absolutament magnífic. O sigui, és allò de dir, què tal si revisem els cànons sobre els que ens creiem que tenim la veritat? Poder estem tots equivocats, no?
Sí.
Una miqueta per aquí els tiros. Bueno, tornant a la dignitat de la persona, que jo crec que és un tema molt important. Dintre d'això que m'estaves explicant, quins són els paràmetres bàsics en els que veieu que la fageda pot arribar a fer aquest, que ja està fent, però aquest canvi més important? Cap on veieu que pot anar aquesta societat si seguim aquests processos antisocials per generar una altra societat més humana?
Aquests nous models que estan apareixent, aviam, nosaltres sobretot el Cristóbal Colón es va inspirar en diferents autors. Ell és molt eclèctic, coneix moltes religions, coneix molts pensaments i pensa que hi ha com una base que es reprodueix a totes les civilitzacions i a totes les èpoques, una base moral o una base ideològica, i ell veu d'aquestes fonts. Va buscar una mica el fons de tot. Hi ha alguns autors que veuen de les mateixes fonts i que han aconseguit expressar-ho en termes de management, o sigui, per les organitzacions. Com s'aplica això?
Com el llibre del Dalai Lama, no?
Com el Dalai Lama, però jo també, més a nivell, per exemple, hi ha un llibre que és un best-seller també, però en el seu àmbit, que és Els 7 hàbits de la gent altament eficient de Stephen Covey. Aquest home va morir no fa gaire, i va escriure un llibre en el qual hi poden aprendre empresaris. És com actuar des de una actitud proactiva, de dir, no em serveix de res queixar-me, no em serveix de res que els altres... Mira't al teu interior, perquè tot portes dins. Molta gent
bueno,
diu
els grecs ja ho deien, conocete a ti mismo.
Els hinduistes, totes les religions ho diuen. I això aplicat al món de l'empresa, i és l'únic que entenem nosaltres.
Escolta'm, ens queda només un minutet. Ens agrada molt, per tant, et podem tornar a convidar un altre dia?
Convidar i tant. Sí? No, hi he estat molt a gust, i us felicito moltíssim per aquestes sintonies tan bones que mateu.
Jung deia que no existeix la casuística. Si ens han ajuntat, per alguna cosa serà.
Exacte.
Bé, Albert Riera, cap de comunicació de la Fageda, moltíssimes gràcies, tot un plaer, i a més molt esperançador veure i sentir que hi ha empreses que opten per una manera de funcionar molt més utilitzant l'hemisferi dret que no pas el cop de testosterona.
Molt ben dit, moltes gràcies.
Ens veiem ara d'aquí una estona amb en Jordi Canyelles. bé, ens ha deixat un sabor de boca absolutament deliciós, exquisit i esperançador, perquè sobretot per aquelles persones que es pensen que ens anarem cap a l'abismo, que vam de tenir en viu i en directe una visió terriblement concreta d'actitud i de positivisme d'una empresa com és la Fageda i de tot el que ens ha explicat. Jo espero que l'Albert pugui venir un altre dimecres a continuar explicant-nos i a continuar fent aquests petits debats que tant ens agraden des de Matins amb Salut. I ara el nostre supermega José s'està posant en contacte amb en Jordi Canyelles de Corresponsables, que justament avui arriba de Barcelona amb el TGV. A veure si... sembla ser que sí, estem aquí parlant i podrem parlar amb ell. José, tenim en Jordi Canyelles a l'altre telèfon, sí? Jordi?
Soc Josep Maria. Josep Maria.
Ai, perdona, no sé per què t'he posat Jordi, doncs.
Sí, sí.
Josep Maria, perdona-me. Escolta, sí. Acabem de deixar una persona que us coneix molt bé, que és l'Albert Riera, el cap de comunicació de la Fageda.
Caram, molt bé.
Sí, ell ens ha obert el programa avui.
Fantàstic.
I hem tingut aquí una xerradeta molt interessant, perquè tenen ells una manera de fer... Oh, no sé si s'ha tallat, que se sent aquí un pip-pip.
No, jo sento bé, sento res.
Jo estic sentint un telèfon... No, i és tu, José? Tenim aquí un telèfon que està fent i dificultant. Ah, em sembla que te tornen a trucar perquè tenim problemes de connexió. S'ha tallat. Bé, el José tornarà a trucar perquè se sentia malament. Problemes del directe, no patiu. Ara en Jordi Canyelles m'envia. Jo sentia bé sense problema. Doncs nosaltres no. Se'ns ha tallat. Ara te truquem una altra vegada. Bé, el que deia, coses del directe. En Josep Maria Canyelles justament estava arribant, com estava parlant, de Barcelona, i poder hi ha hagut algun tall de connexió perquè em sembla que anava amb cotxe. El tornem a tenir una altra vegada en línia, sí? Josep Maria?
Hola.
Sí? Ara sí.
Sí.
Ara sí.
Perfecte.
I això que avui no teníem tramuntana, eh?
Molt bé.
Doncs, com te deia, hem tingut una conversa que, com que ja t'ho enviarem per link perquè puguis escoltar-la, molt interessant, amb l'Albert Riera.
Fantàstic.
I ens encantarà poder-lo tenir un altre dia en el programa, perquè aquesta visió que ells porten ja fa més de 36 anys que estan tirant endavant, sembla sí. ser que està sent com una mena de mestre, no?, per tots els que esteu ficats i esteu intentant...
Home, és la Fageda és un cas d'estudi a moltes universitats i escoles de negoci en aquest moment. És un cas excepcional, no?, de com una organització que és d'un estil en què moltes han estat vivint de la subvenció, en el seu cas han fet una empresa, i no una empresa qualsevol, sinó una empresa pensada realment per crear valor per a tothom, valor econòmic, valor social, fantàstic.
I a mi el que més m'ha agradat és el tema d'aquesta normalització que fan ells, és a dir, no demanen ajudes, no es victimitzen dient que nosaltres no som normals i necessitem de la vostra caritat, no? Necessitem de la vostra solidaritat, sinó que simplement no diuen res, i no dient res el que estan és normalitzant un tipus de persones que no cal posar-los l'etiqueta de perquè un altre tipus de persones sigui solidàries. A mi això m'ha arribat al cor, m'ha encantat.
Com? Sí, perquè ara la gent els coneix i la gent ho sap perquè els hi feu entrevistes com aquestes.
Exacte.
Però abans, quan van néixer i van començar a fer iogurts, la gent comprava els iogurts només per la qualitat artesanal.
Exacte.
En absolut, per campus social, perquè la gent ho desconeixia completament.
Exacte, això és brutal, això és absolutament brutal, i jo crec que a nivell d'empresa suposo que per això és per el que estudien, no? Per aquest fet de normalitzar algo que la gran majoria, amb totes les bones intencions del món, estaria posant-li una etiqueta. Una qual cosa, clar, ja l'estàs traient de la normalitat a la que li poses l'etiqueta. Això és molt interessant. Doncs ara voldríem que tu ens expliquessis com neix Corresponsables, I sota quina filosofia neix i quant temps fa que està funcionant amb aquesta filosofia?
Quan neix, per una banda, la meva empresa es diu Patrocin, seria l'empresa, i tinc una identitat d'un blog que es diu Responsabilitat Global, i després coordino l'associació empresarial Respon.cat, les tres marques que utilitzo. I jo a nivell personal, fa ja 15 anys que amb la marca Responsabilitat Global vaig iniciar un blog, un espai de reflexions i de compartir amb moltes persones de cara a veure com havíem de facilitar que no només les empreses evidentment prioritàriament, però tota mena d'empreses grans i petites i també organitzacions de qualsevol tipus, també ajuntaments o sector públic, és a dir, o universitats, qualsevol tipus d'organització pogués comprendre que no només es devia a una funció que tenien assignada, sigui prestar un servei públic, sigui guanyar diners, sigui i certa persona amb discapacitat, és a dir, la que sigui, o fabricar taules, sinó que d'alguna manera qualsevol organització també té un deure cap a la societat, i que no és un deure que s'hagi de fer per filantropia, és un deure que s'ha de fer perquè cada vegada més les organitzacions han de guanyar-se la seva legitimitat per actuar i han de ser capaces de correspondre amb aquesta necessitat de ser sostenibles.
Cap on creieu que va tot això? És a dir, seguiu algun model estranger o d'alguna manera aneu de la mà de la Fageda, per exemple, de la filosofia de la Fageda?
Bé, la Fageda és un cas excepcional, però la Fageda no ens serveix, diguem-ne, com a bona pràctica que podem importar en una empresa normal i corrent, perquè si parlem d'una empresa en la qual doncs, potser tenen un 2 o un 3% de persones amb discapacitat, evidentment és molt diferent de la Fageda, que ja té com a missió d'una feina a totes les persones amb discapacitat de la comarca de la Garrotxa. Per tant, és un model excepcional, però potser per una empresa que es dediqui a fabricar cargols o claus, diguem-ne, no és un model, diguem-ne, comparable des del punt de vista aquest d'aquí. Per tant, ens interessa que per cada organització, per cada empresa, trobar quin és el model que més s'hi adequa. De fet, el més important és que una empresa pugui comprendre què vol dir per aquella empresa en concret, i en el seu territori, i en el seu context empresarial, i en el seu sector, què vol dir ser socialment responsable. I això vol dir que l'empresa ha de fer l'esforç de comprendre quin és el seu context de sostenibilitat, comprendre quins són els impactes que està causant, impactes negatius que haurà de minimitzar o impactes positius que podrà maximitzar, i veure què és el que la societat espera d'ella. I la societat no és un concepte, diguem-ne, vaga, sinó que és els diferents grups d'interès, els treballadors, els clients, també els propietaris o accionistes, els directius, per tant, tots els grups d'interès que pugui haver, què esperen, i a partir d'aquí l'empresa ha de comprendre com pot anar progressant per satisfer-los en allò que sigui possible, en allò que sigui legítim, cosa que finalment farà que l'empresa sigui més competitiva, més sostenible. Finalment estem parlant de competitivitat empresarial en el segle XXI.
Sí, estem parlant de consciència, estem parlant de que dintre del sector del teixit industrial o del teixit laboral, la consciència sembla ser que sí pot cohabitar.
Sí. A mi m'agrada molt parlar de consciència, però també vull tocar de peus a terra. Hi ha moltes empreses...
Bueno, és que jo parlo de consciència de peus a terra, perquè la consciència de conduir parlant per telèfon, és a dir, la inconsciència de conduir parlant per telèfon esdevé un accident, i a vegades es paga amb la mort. Per tant, la consciència laboral de que allò que estàs fent, segons com ho faci, pot anar cap a un costat o cap a un altre, és això el que esteu, d'alguna manera, se li podria dir quan estem parlant de corresponsables?
Sí.
O encara fa por la paraula consciència dintre del món de l'empresa?
No, aquesta consciència es pot entendre de moltes maneres, evidentment. Podem parlar de que cada vegada més estem en un canvi de consciència, en què la societat està adquirint una major consciència, i per tant això implica que hi ha un canvi a molts nivells, però podem també parlar en un sentit de prendre consciència des de la pròpia empresa i les pròpies persones que estan a l'empresa, prendre consciència de com avui dia la societat reclama alguna cosa, té una expectativa en les empreses, i aquesta empresa ha de reconèixer això d'aquí i ha de ser conscient d'allò que se li demana per veure com pot abordar-ho. Per tant, són diferents usos de la paraula consciència. Cada empresa finalment ha de trobar la seva manera de s'acordar en la manera d'abordar-ho,
d'una filosofia de viure
aquí de viure des del punt de vista empresarial.
Sí, 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 sí.
La filosofia de viure en un terme molt personal.
Aquí has tocat un tema molt interessant des d'un punt de vista empresarial. O sigui, continueu fent aquesta diferència entre el punt de vista empresarial i la vida laboral?
A veure, si parlem de vida laboral sempre parlem d'empresa. Jo em referia més a la vida personal de cadascú de les persones.
I aquesta vida personal, aquesta vida personal no és... T'ho dic perquè hi ha una tendència, si més no, des d'Estats Units, que intenta, o sigui, ser que des dels mateixos departaments de recursos humans, quan algú vol apostar, no, per un lloc de treball, el primer que li demanen o el primer que fan és averiguar si aquell lloc de treball el manen per simplement sobreviure, és a dir, per treballar i guanyar diners, o perquè allò els hi agrada. La tendència és que faci allò que li agrada, tant aquesta consciència general, però acabar esdevenint personal.
Sí, sí, o sigui, l'important és fer-ho, era que el que és important és que no confonguem o no limitem la responsabilitat només a les persones. A les persones, evidentment, estem parlant de persones que han d'esperar un cert nivell ètic més elevat. És a dir, més enllà de l'ètica de les persones, en una organització cal que sigui l'organització com a tal, l'empresa, que adopti un criteri ètic, que tingui una política ètica. És a dir, no n'hi ha prou una suma de les diferents persones. Evidentment, cada vegada més, si això és així, també l'empresa, si té realment uns valors ètics que ser explícits, també demanarà que les persones que s'integren en aquella organització estiguin alineades
amb aquests valors.
Però no és que diguis els valors i després contractis directius que se'ls passin per un lloc. És evident que d'alguna manera aquells valors, si l'empresa els ha declarat, si l'empresa considera que són importants, els ha de portar a la pràctica. Perquè això s'ha de veure en el seu màrqueting, en la manera com tracten les persones, en la manera com es dirigeixen amb els clients. I per tant, quan tu selecciones, doncs és important que les persones que s'incorporen a l'empresa també estiguin correctament alineats amb aquests valors.
Des de la perspectiva en la que esteu a corresponsables, vosaltres creieu...
Perdona, que... és que em dius corresponsables cada vegada i crec que t'equivoques d'empresa. Corresponsables és una altra empresa.
Ai, no, perdona. Vosaltres sí. vosaltres sou...
O Vector 5, o responsabilitat global,
sí,
o respon.cat.
Sí. Sí, exacte, però bueno, com que és si fa o no fa... suposo que el correspon vol dir precisament de corresponsables.
Sí, però com que el corresponsable és una empresa en concret, potser que té...
No sabia que hi havia una empresa que es deia corresponsable.
Sí, no, per això ho dic, perquè no generar confusió.
Vale, jo parlava de vosaltres com a precisament una associació que, si més no, no sé si esteu vinculats o no esteu vinculats a la Cambra de Comerç de Barcelona.
Sí. I tenim les cambres de comerç són sota els auspicis de les cambres de comerç es va crear respon.cat, que és l'associació empresarial, i actualment són membres i és on tenim la seu jurídica, en aquest cas com a associació respon.cat, que és una associació que agrupa empreses compromeses amb la responsabilitat social a Catalunya.
Val. Doncs justament dintre d'aquest coneixement que vosaltres teniu tan ampli, creieu que les empreses adopten això dintre dels vostres associats, adopten això com una manera de, anem a dir, postureo, o realment s'està treballant en aquesta línia? O sigui, no hi ha només polítiques, sinó que també hi ha continguts. I quina seria... Quin seria el vostre com es diu, allò que detectes, no?
Sí, a veure, és evident que hi ha de tot, no cal dir-ho, i a la mesura que la responsabilitat social està sent cada vegada més un enfocament de negoci conegut i reconegut, és evident que hi ha organitzacions que el fan servir d'una manera segurament anòmala. No només empreses, sinó també entitats de consultoria. És a dir, hi ha gent que potser diu que ajuden a fer responsabilitat social i és que estan fent una altra cosa. És a dir, que això és normal. Jo penso que l'interessant és dir, hi ha empreses que realment ho estan fent des d'una profunditat, des d'unes conviccions, i la resposta és clarament que sí. Per tant, no ens fixem tant en aquelles que n'hi ha, que potser estan fent allò, un parell de bones pràctiques amb el tema ambiental, per exemple, i que ja parlen de responsabilitat social. No, perdoni, una empresa que potser tingui bones pràctiques ambientals, però que alhora estigui fent elusió fiscal i no estigui pagant els seus impostos, que no parli de responsabilitat social, que parli de bones pràctiques ambientals, però quan parlem de responsabilitat social, evidentment és un enfocament integral, és un enfocament holístic per part de l'empresa, que afecta a tots els valors, afecta a la manera de ser, a la manera d'estar present a la societat. Per tant, és un enfocament que necessita una coherència, una integralitat, i hi ha empreses, doncs això, sense pel que sigui, utilitzant aquesta expressió, quan de fet el que fan no és això d'aquí. Uh-huh. Potser que ho facin per una voluntat enganyosa o de greenwashing.
Hi ha alguna manera de poder detectar això i denunciar-ho o no?
Bueno, home, evidentment, si aquesta empresa ho està utilitzant alguna etiqueta, alguna norma, és evident que aleshores estaria incomplint un compromís a través d'aquesta norma. Ara, si una empresa, diguem-ne, ho diu senzillament, utilitzar la paraula responsabilitat social, aleshores penso que és una qüestió més de que els consumidors, els usuaris, les entitats amb qui tenen relació, que li puguin dir, escolti, vostè això que està dient no és correcte, i per tant, d'alguna manera, expliqui què és el que vol dir o expliqui realment el que fa, i no utilitzi expressions que poden ser enganyoses, perquè finalment el que estem fent és que molta gent al final no entengui de què estem parlant. Et trobes amb gent a vegades que et diu, no, veig que hi ha empreses que parlen de responsabilitat social i són empreses que estan fent males pràctiques. Bueno, és que aquesta empresa... És a dir,
és que la feu fora? Si està dintre del vostre grup, la feu fora? O li doneu un toque d'atenció? No, com funcioneu si detecteu que alguna empresa està fent això?
Com a associació?
Sí, com a associació,
en principi, nosaltres som una associació oberta a empreses molt diverses, grans, petites, d'un sector o d'un altre, i no demanem, per ser membre de l'associació, no demanem que hi hagi un compromís de fer memòria o codi ètic o tenir una norma en concret, sinó que som una entitat de base territorial i que volem agrupar a totes aquelles empreses que tenen un compromís de millorar i de gestionar la seva responsabilitat social, però no a través de cap norma en concret. Evidentment, tant de bo que puguin integrar-ho d'una manera més sistematitzada, però el nostre objectiu no és que es casin amb una norma, sinó que incorporin un procés de millora contínua en la seva organització i també que contribueixin, perquè som una entitat oberta en aquest sentit, que contribueixin a fer que en el conjunt del país, en el conjunt del teixit empresarial, aquest enfocament de gestió vagi a més. De fet, com a associació fem accions no només dirigides a les empreses membres, sinó també moltes accions que van dirigides al conjunt del teixit empresarial. Mm. I per tant, diguem-ne que amb les quotes que paguen les empreses membres, fem accions que van per a altres empreses. Per tant, també d'alguna manera és un compromís per fer que aquest enfocament de responsabilitat social sigui cada vegada més important en les empreses catalanes i especialment, evidentment, en les pimes, que són aquelles que de vegades és més important que les anem a sensibilitzar perquè aquests conceptes els hi poden quedar més lluny, clar, tot i que molt sovint són les que tenen més pràctiques de responsabilitat social.
Sense poder ni saber-ho.
Exacte, perquè moltes vegades aquest tipus de discurs de la responsabilitat pot haver passat que l'hagin utilitzat més des d'un punt de vista més sistemàtic, de discurs i de màrqueting, que l'hagin utilitzat més empreses grans, i per tant a vegades les petites a vegades poden tenir la sensació de dir, ui, això és allò que fan les grans empreses, i que a vegades potser diuen que ho fan i no s'ho creuen gaire, i per tant a vegades pot haver hagut un cert descrèdit quan, de fet, les empreses que segurament millors pràctiques tenen, cosa que és normal que sigui així, són les pimes. Per tant, és important que la pime s'hi autorreconegui, que la pime, encara que no ho tingui una gestió sistematitzada de la responsabilitat, cosa que seria ideal, però que entengui que estem parlant d'un enfocament de gestió que finalment, per la pime que treballa en proximitat amb la clientela, que treballa en proximitat en el territori, que té uns treballadors que segurament intenta cuidar, home, moltes de les pràctiques que està fent ja formen part d'aquesta responsabilitat social. Moltes vegades...
Dic sobretot aquí a Catalunya, que la base del teixit industrial és la petita i la mitjana empresa, sobretot la petita empresa, que sempre ha sigut el fort, no?
Sí, moltes pimes a vegades et diuen tenen bones pràctiques, però prefereixen no explicar-ho gaire perquè els hi fa por que no sembli, prefereixen passar desapercebudes. Això passa molt a vegades amb l'empresariat català. Prefereixen passar desapercebudes o a vegades tenen la por de dir, home, sí que és veritat que faig una bona pràctica en una àrea en concret, però jo tampoc sé molt bé si en la resta de l'empresa tinc altres bones pràctiques o puc tenir alguna cosa que em poden criticar, i per tant per una certa inseguretat prefereixen no explicar-ho gaire.
És
bo que ponia algú de fora, que era expert, o una administració, una agència especialitzada, que li pot dir, escolti, vostè tot això que fa està molt bé i val la pena explicar-ho. A vegades aquesta petita empresa se sent més segura, de dir, home, és algú de fora que m'ho està avalant i que està dient que això està bé.
Clar, perquè el que sí puc veure és que moltes de les pràctiques que estan ara de moda en les grans empreses, fa molts anys que hi ha molts petits empresaris, sobretot petits empresaris, que les practiquen. És a dir, jo recordo el cas d'una persona que ja no hi és, un senyor, un empresari del sector de l'orfebreria, que ell sempre deia que per fidelitzar el client primer tenies que fidelitzar el treballador. Si el treballador estava content, la feina sortia bé, el client també estava content. Si el treballador no estava content, la feina no sortia bé i podies arribar a perdre un client. Per tant, ell, sempre, clar, ell deia que fidelitzar el client passa per fidelitzar el treballador, amb la qual cosa és...
És que sembla evident, no?, que sigui així.
Exacte.
Està evident que aquesta microempresa o aquesta empresa familiar, aquesta botiga familiar, d'una manera intuïtiva,
ja ho fa.
A la pràctica, això d'aquí.
Ja ho fa de fa molts anys.
Clar, ara la diferència és que les grans empreses això ho han teoritzat. I diuen, ostres, si abans em pensava que jo, per gestionar econòmicament l'empresa, de tant en tant havia de fer fora treballadors o fer una direcció per objectius que els fes estar amb una tensió exagerada, una pressió, no sé què, i ara se'n adonen que no, que d'alguna manera
no
és bo que l'empresa, que això no funciona, perquè finalment acabes cremant el talent acaba marxant, acaba anant a buscar altres bandes, s'acaba transmetent això a la clientela, i per tant, hi ha empreses de tota mena, però cada vegada n'hi ha més que creuen que dintre de l'empresa, hi ha empreses que parlen, avui dia parlen de felicitat a dintre de l'empresa.
Exacte.
I felicitat no vol dir una empresa relaxada, que tothom fa allò que vol, que ningú controla res. No, al contrari, estem parlant d'empreses amb una elevada exigència, però alhora amb un context que no cremi a les persones.
Que no creï un estrès innecessari. Integres aquell treballador, aquella idea d'aquella persona que no és un treballador, sinó que és qui t'ajuda a guanyar diners i qui, la persona que t'ajuda a tenir més prestigi, a tenir un bon producte i a tenir un bon servei. Inclús jo, aquesta mateixa persona que et deia, aquest home, en els seus treballadors a final d'any tenien sempre un tant per cent dels guanys, és a dir, els fidelitzava, perquè deia clar, en aquella època eren treballadors no de màquines, sinó que eren orfebres, vull dir, tots eren artesans. Doncs clar, quan tenies un bon artesà, te'l podia picar la competència. La manera de que això no succeís era fent-los socis de l'empresa, a nivell de dir, a final d'any, senyors, hem guanyat tant, doncs ja vostès tenen aquest, no sé si deia que era un 10 o un 15%, no?, que els seus treballadors no eren treballadors, sinó que eren socis indirectes de l'empresa.
Està claríssim, és un bon exemple, perquè és que a més, avui dia, com que cada vegada més les empreses, l'economia en general, ha anat avançant cap a un model en el qual qui crea valor realment és el treballador.
Exacte.
És a dir, la gestió del talent cada vegada és més important. És diferent d'abans, quan hi ha cadenes de producció en què un treballador era fàcilment substituïble, que fins i tot no feia falta que hi hagués gaire formació i que n'entrava un i sortia un i n'entrava un altre. Avui dia, quan parlem de gestió del talent, és molt important tenir gent que estigui formada, que entengui molt bé l'empresa, que entengui el clima d'aquella empresa, que entengui els valors d'aquella empresa. Per tant, si qui crea valor és el treballador, és molt normal que els beneficis de l'empresa
siguin també
per treballar directa,
exacte,
a la salari variable. És normal que sigui així. I això per una part de la responsabilitat social,
sí,
que s'entengués que no estem, perquè a vegades és important entendre que estem parlant de filantropia, estem parlant
de coses molt...
Totes les parts, estem parlant d'un tema empresarial, estem parlant de crear valor econòmic i social alhora, simultàniament.
Exacte.
I crear valor econòmic i social per tots els grups d'interès. És a dir, com que l'empresa crea i distribueix de manera justa i equitativa un valor cap als treballadors, cap al client, cap a la societat, cap a la propietat. Aquest és el plantejament.
Tots formem part del tot.
Exacte. És a dir, superar aquell model d'empresa que deia, no, l'empresa únicament es deu al seu accionista, hem de generar diners per hem de generar benefici per l'accionista a costa del que sigui.
No, això ja no, això sembla que sembla ser que ja, exacte, això sembla ser. Dintre d'aquest punt hi ha un punt important a tenir en compte, a veure què és el que penseu vosaltres. Evidentment, acabem de tocar el tema d'aquest treballador robot, no? Però resulta que es parla de que l'home serà substituït per les màquines en un, de fet, cada vegada hi ha avui, mentre esmorzava, veia que hi ha un vaixell d'aquests enorme aparcat a no sé quin port d'Andalusia, on el cambrer ja no era un cambrer, era una màquina que et feia el còctel. Aleshores, què creieu que serà el futur laboral real? Hi haurà aquestes empreses que substitueixen a l'humà per un robot, o es farà una divisió entre empreses que fan servir robots i empreses que són, que tenen aquest esperit de corresponsabilitat entre treballador i producte final i client i empresari?
A veure, és evident que hi haurà empreses que voldran sempre donar feina a persones, i això està passant encara avui dia. Mira, per exemple, l'altre dia estàvem visitant una empresa de cava que participa en un programa que fem nosaltres, que és l'RCPIME. Doncs aquesta empresa, Cava Recaredo, per exemple, tot quan giren les ampolles de cava i altres funcions que fan, ho fan a mà, quan hi ha moltes altres empreses que això ja ho tenen mecanitzat absolutament. Bueno, doncs és una manera de mantenir una tradició, de donar feina a persones, per tant és una decisió que moltes empreses poden prendre. Però sí que és veritat, no ens enganyem, que estem en un món de mecanització, de robotització, i per tant moltes de les feines que es fan avui dia, moltes, moltíssimes, passaran a estar absolutament robotitzades. La qual cosa voldrà dir que d'aquí pocs anys, doncs la feina de taxista, per exemple, doncs desapareixerà. I això suposarà un canvi importantíssim en la manera com s'ha de distribuir la riquesa per la població, perquè no tothom podrà treballar, ja estem en aquesta línia, i per tant, i no només és un tema de riquesa, sinó com les persones podran formar part de la societat si no és a través del compromís laboral. Per tant, això suposa un canvi absolut.
Clar, perquè aquí entraria llavors el fet de Big Corporation, corresponsabilitat, triple balance, etc. si s'està fent aquest canvi.
Bueno,
Màquina per home.
Sí, és a dir, a veure, el que no podem és anar a una visió simplista de dir, no, ser responsable vol dir que tu has de mantenir llocs de treball quan tota la competència s'està robotitzant i per tant rebaixant costos. Per tant, és evident que aquí és un canvi de paradigma que no afecta només el que pugui fer una empresa, que ja dic que pot haver-hi empreses que sí, que singularment per temes de mantenir tradicions o el que sigui, decideixin fer alguns temes encara manualment, però evidentment aquí és un tema que va més enllà d'una empresa en concret i afecta a cada sector i afecta el conjunt del món empresarial. Per tant, aquí la responsabilitat d'una empresa segurament en aquest tema de la magnitud que té no es vehicula només a través que faci la pròpia empresa, sinó a través de com l'empresa en el seu sector, en el país, en el territori, com és capaç de reflexionar sobre com hem d'abordar aquests temes. I en aquest moment comença a haver-hi, per exemple, gent del món de l'empresa que planteja obertament, gent del món de l'economia, que ha d'haver-hi un replantejament en com les persones adquireixen la riquesa. Ahir mateix a TV3 hi havia un programa en aquest sentit sobre la renda bàsica universal. Bueno, és una línia de reflexió que antigament potser només defensaven gent des d'una visió més col·lateral o des d'una visió d'esquerres. Avui hi ha molta gent de totes les tradicions polítiques que consideren que ha d'haver un repartiment de la riquesa, perquè si no els mercats s'enfonsaran i es crearan conflictes socials i serà una situació evidentment de manca de drets humans. Ha d'haver-hi algun mecanisme que permeti que la gent accedeixi a la riquesa per una altra via que no sigui la laboral. Bueno, doncs són línies que estan obertes, que fins ara doncs fa dècades que es plantejaven d'una manera com un debat intel·lectual i acadèmic, avui dia ja és un debat urgent en el qual les empreses han de participar-hi juntament amb altres agents, perquè és un tema urgent que en els propers anys ens anirà tocant de ple, i ens està tocant de ple, perquè hi ha molta gent que han perdut la feina i ja no
trobarà. Bueno, mentre no acabi passant que d'aquí uns anys una mica llunyans, però, o no tan llunyans, no se sap mai això, no ens demanin drets laborals les màquines, els robots, no? I acabi passant com la pel·lícula aquella dels anys 80 on els robots tenien ànima.
Sí, però és que no estem tan lluny d'això d'aquí, és a dir, hem d'aprendre a parlar dels temes sense cap mena de por. Potser no en diguem ànima, però que els robots estan ja començant a adquirir caràcter personal.
Sí, no, Isaac Asimov en la trilogia ja en parla precisament d'això.
Sí, però això és real avui dia. És a dir, ja no només un tema que pugui entendre el llenguatge natural, interactuar i solucionar coses, és que ja els estan introduint que tinguin una cosa equivalent a sentiments, que siguin capaços d'interpretar i de
intel·ligència artificial.
Encara que darrere, diguem-ne, que no hi hagi un ànima, però que puguin mostrar-ho de manera artificial sentiments. La cosa és evident que estem ja absolutament a pocs anys que això sigui una realitat en el nostre dia a dia, i aquí evidentment hi ha reflexions de caràcter ètic, però que no estem parlant només d'una ètica d'alta filosofia, sinó d'una ètica que afecta les nostres vides i a la manera com accedim a formar part d'una societat.
Tot i que dic que l'altre dia en un debat molt interessant també una persona va fer un punt incisiu interessantíssim, i és: per més que ens facin sentir el vent, sentir els ocells, veure coses, hi ha una cosa que encara no s'ha desenvolupat, que és el sentit de l'olor.
molt interessant.
El sentit de l'euro, o sigui, podem sentir el paisatge però... més brutal, amb les muntanyes més brutals, però on està la flaire a pi? On està la flaire a mar? On està la flaire no sé, una entrepà de pernil, no? Per exemple, una bona truita de patates. Un tema, molt interessant, sentit, un tema molt interessant,
sí, és el sentit que menys fem servir, és un sentit que tenim infrautilitzat i el menys valorat. Saps que hi ha alguns estudis que pregunten a les persones si preferirien perdre el seu mòbil o perdre el sentit de l'olfacte, i diuen que prefereixen perdre l'olfacte, que no els serveix per res,
doncs,
el mòbil.
Doncs molt malament, perquè això de que l'olfacte no serveix per res és una gran, gran mentida, perquè enflairà un bon àpat de l'àvia, t'asseguro que no té perdició. Allò que dius, arribes a casa i dius, la iaia ja ha fet el brou, quina bona oloreta fa aquest arròs, ja t'obre els altres sentits. Bé, Josep Maria, moltes gràcies per el teu temps.
Molt bé, a vosaltres.
Estem a punt, ja hem donat les 11, sobretot perquè avui venies justament cap aquí dalt, cap a les nostres contrades, i vas amb el temps just.
Estic a l'estació de Figueres en aquest moment.
Moltíssimes gràcies per aquesta mitja horeta que ens has dedicat. Esperem poder continuar amb tu un altre dia i que ens expliquis més coses del tema de les empreses que utilitzen la corresponsabilitat. Moltíssimes gràcies i que tinguis un super dimecres. Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
I amb aquesta interessantíssima entrevista que acabem de fer amb el Josep Maria Canyelles, que li hem canviat el nom, us desitgem un molt bon dimecres, unes molt bones vacances de Pasqua, i ens veiem dimecres que ve en més interessants entrevistes. I us recomanem que visiteu la nostra pàgina de Facebook, Matins en Salut. Bon dia i bona hora, bona gent. Adéu-siau.